Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. I ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
Bon dia, Elisenda Carot. Com
està vostè?
Quin dia tan lluminós que fa.
Avui és un dia lluminós i, a més a més, avui tenim una sorpresa pels nostres oients.
Ai, sí! Mira!
Agafa-ho, agafa-ho.
Sorpresa! Té a veure amb aquesta paraula. Amb la paraula campaneta.
Ara us ho expliquem. I campaneta també serà important. Mira, ja la sentíeu riure, eh? Si avui és dilluns, vol dir que ens acompanya la solucionet Estel Soler. Molt bon dia!
Molt bon dia.
No dona crèdit.
Com estàs?
Per ser dilluns, prou bé.
Avui fas una bona cara. M'encanta el pentinat que t'has fet.
Vaja.
M'encanta el look que has triat.
Sí.
Sempre dic el mateix, sembla que no tingui criteri.
M'agrada molt que la façana no indiqui
la situació.
Els enderrocs que hi ha a dins. Està molt bé.
Però estarem aquí per sostenir-te, sigui el que
moltes
sigui, ja ho saps.
Moltes gràcies, ho sé.
És el que et diria de pel·li de finals dels 80.
Està preciosa, sí. Per dins i per fora.
Wonderful.
El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio. I avui us portem una solució demandada per vosaltres mateixos. Us recordo que vam fer un tema, vam parlar sobre narcisisme, un dilluns també, oi, Estel, que hi eres aquí, amb l'Omar Rueda.
Sí.
Doncs van arribar moltíssimes consultes sobre què passa si és la nostra mare qui és la persona narcisista que tenim al voltant. Doncs a petició vostra, els vostres desitjos són ordres, perquè avui parlem de mares narcisistes. És una mare narcisista? Quines característiques té una mare narcisista? I com actua directament en el seu entorn aquesta mare narcisista, concretament amb els seus fills? Quin impacte té en les criatures o en els fills ja adults haver tingut una mare narcisista? Es poden trencar aquests patrons familiars? Com es pot sobreviure a una mare narcisista? Com hi hem de posar límits? I d'altra banda, i si som nosaltres qui som narcisistes? Com podem identificar si som una mare narcisista? La solució a totes aquestes preguntes la té l'Elisenda Ripollès. Molt bon dia, Elisenda.
Hola, molt bon dia.
Posa un aplaudiment, Albert, per favor. Que no és habitual tenir una tocalla aquí a l'estudi. L'Elisenda és psicòloga clínica especialitzada en teràpia familiar i de parella. Ah, de seguida hi entrarem, Elisenda, però per què hi ha mares narcisistes?
Doncs probablement perquè han après del seu entorn, en el seu entorn familiar, aquest patró de conducta. Normalment ve d'això, ve perquè de pares a fills es va transmetent aquest tipus de rol.
Es transmet de pares a fills.
I de mares a mares, no?, sobretot.
Segurament, segurament de mares a mares.
Jo tinc com una obsessió, com a mare, de tot el que has dit m'obsessiona sempre saber, no tant apuntar cap a fora, sinó girar el dit i preguntar-nos si insospitadament podem estar doncs fallant o en aquest sentit tenint trets narcisistes, que entenc que no és el mateix que ser narcisista, però si podem ser aquesta mena de mares. I m'obsessiona aquest encadenat.
Fins quan es perpetrarà, no?
Sí, de generacions de dones, no? Que hem establert això, no? Que la besàvia li va mostrar això l'àvia a la filla i així ens anem encadenant. I en soc molt conscient d'això i tinc com les ferma voluntat de, en diferents àmbits, trencar el cadenat respecte a la meva filla.
Doncs mira, respecte al que la pregunta que es fa a l'Estel Soler, de seguida us la responem. Abans, però, avui, més que mai, participació oberta de tothom, eh?
Doncs sí, amb les vies de contacte habituals, el 93-201-7474, el telèfon del directe per parlar amb nosaltres, i si no, ja ho sabeu, el WhatsApp del programa, el WhatsApp de la solució, el 677-38-77-19, aquell que teniu guardat com la solució, amb Elisenda Carot. Avui amb una pregunta molt clara. Heu tingut una mare narcisista?
Com ho heu identificat,
com ho heu identificat i després afrontat, també.
Perdó, que he trepitjat, perquè tinc moltes preguntes a l'audiència.
Pots trepitjar el que vulguis. Com ho heu identificat i després com ho heu afrontat.
Doncs la pregunta que us fa en Fran, o les preguntes que us fa en Fran, les podeu resoldre al 93-201-7474 o al 677-38-77-19. Avui notícia, d'última hora, nostra. Avui tenim una novetat relacionada amb la comunitat de la solució.
Nervis.
A veure, des d'avui Vull un aplaudiment molt fort perquè ja teniu disponible el canal de WhatsApp de La Solució. Allà hi compartirem moments del programa, algunes sorpreses. Ja sabeu que el WhatsApp del programa, l'habitual, el 677 38 77 19, segueix plenament vigent. Nosaltres podeu escriure, nosaltres contestarem, serà la via de contacte habitual. Però si voleu estar al dia de totes les notícies, novetats de La Solució, doncs podeu entrar en aquesta comunitat de La Solució. Important, ens escriviu al WhatsApp i nosaltres us retornem aquest enllaç, d'acord? I allà podreu entrar a aquesta comunitat exclusiva amb continguts exclusius per tots els oients de La Solució, aquesta comunitat de La Solució des d'avui ja present, eh?
Ens ho demanin, que escriguin al WhatsApp del programa i que demanin que els hi passem l'enllaç.
Exacte. Correcte. Aleshores, nosaltres us passarem aquest enllaç, podreu entrar i, sobretot, si teniu un iPhone o un Android, heu d'activar la campaneta, perquè no us arriben les notificacions. Heu d'activar la campaneta i allà podreu veure tot el que estem parlant. Nosaltres ja hem fet un vídeo exclusiu. Si voleu sumar-vos a aquesta comunitat de La Solució, ja ho sabeu, ens escriviu un missatge de WhatsApp al 677 38 77 19 i us donem aquest enllaç exclusiu. Va, comencem pel final, Elisenda. Ho deia molt clarament l'Estel. Com podem identificar si nosaltres tenim trets narcisistes com a mares?
Exacte, tu ho has dit, Elisenda. Són trets narcisistes. Abans ho has comentat, Estel. No necessàriament, si tenim trets narcisistes, tenim de tindre un trastorn de la personalitat narcisista. Uh-huh. No totes les mares que controlen o que manipulen o que necessiten reconeixement pateixen aquest trastorn. Pot ser que en moments puntuals de la criança dels nostres fills necessitem aquest control o que utilitzem la manipulació. Mm. A veure, no hi ha pares perfectes ni mares perfectes,
home, no?
I llavors...
Ho intentem fer el millor possible, no? Però
exacte.
Tots en portem motxillet.
Però per això abans l'Estel comentava, no? Com podria jo detectar, no? que realment tinc aquest trastorn o que estic manipulant o controlant massa els nostres fills, no? Jo crec que un dels trets diferencials és que la mare, amb aquests trets narcisistes, es situa totalment en el centre de la relació. És una persona, de fet, és una persona narcisista que es col·loca en el centre de les relacions que
amb
té.
Tothom?
Amb tothom. Mm-hmm. Amb la resta de la seva família, amb la seva parella, doncs, al millor a l'escola o inclús en l'àmbit laboral. És una persona que necessita estar en el centre. I, a més, també és una persona que té moltes dificultats per entendre les necessitats del seu fill. Uh-huh. I per entendre que aquella personeta, que en principi quan és petita o quan ja és més adult, aquella persona adulta, té unes necessitats pròpies. És una persona, un ent diferenciada d'ell.
Mm-hmm. Parlaríem... Posa'm un exemple, perdó. En aquestes necessitats, posa'm un exemple molt pràctic, de dir, la criatura té necessitat de... i la mare actua com a X.
Pues, per exemple, si és una criatura petita, pues, té necessitat, pues, potser d'estar una estona amb el seu pare o d'anar-se'n amb els seus cosins, i la mare ho sent com un rebuig, sent com una ferida. I clar, aquí és on comencem a percebre que ja no és massa sa, diríem, no? O si és una persona ja a l'etapa de l'adolescència, pues, que tingui ganes d'estar a la seva habitació, que tingui una intimitat o que pugui sortir amb els seus amics, i això també ho viu com un rebuig, aquesta mare.
Ah, em fas fora, amb tot el que jo he fet per tu, no? Que això serien altres frases que ja hi anirem, eh? Estel, perdona'm.
Sí, en base al que deies, d'aquesta voluntat de protagonisme i d'aquesta... no entendre les necessitats de l'altre, la criatura o la resta d'entorn, parlaríem, doncs, d'un victimisme rellevant i d'una manca d'empatia important?
Sí, realment és així. No són capaços de posar-se en el lloc de l'altre, i en el cas del seu fill encara és més, greu, no? Perquè el fill... es veu reflectit en la mare, no? I quan no hi ha aquest amor incondicional que es necessita d'una mare, doncs el fill comença a pensar que hi ha alguna cosa que no funciona ben bé, no? I es busca una mica, es culpabilitza una mica.
Mireu, anem enrere, d'acord? O anem als inicis, perquè estem allò... Clar, hem de definir què és una mare narcisista per poder identificar si nosaltres tenim trets narcisistes que estem aplicant en la nostra relació amb els nostres fills. A veure, una mare narcisista per naturalesa, i ara ho apuntava l'Estel, és egoista? És això? És egoisme o és falta d'empatia?
Aviam, és egoista, certament, però jo no diria com jo vull això i ja està, sinó jo em vinculo amb les persones i m'acosto a les persones en funció de que el que aquestes persones em puguin fer sentir en a mi.
O sigui, per interès de sentir-se bé.
Totalment per interès, per seguir-se sentint al centre, per seguir-se sentint validada.
I en sou conscients?
No necessàriament. Imaginem que les persones que manipulen, per exemple, són molt, com molt conscients del mal que fan, però no necessàriament, perquè per això que comentàvem al principi de tot, perquè potser han viscut a dintre d'un entorn familiar, d'un sistema familiar, que això ho han normalitzat. Per tant, entenen que la manera de vincular-se amb els altres és precisament passar per aquí, per aquest control, per aquesta manipulació...
Sospiteu que les vostres mares són o han estat narcisistes al 677-38-77-19 o al 93-201-7474. Truqueu-nos, ens expliqueu el cas i intentarem donar una resposta o, si més no, fer servir els vostres casos per apuntar possibles respostes que facin, que serveixin per tota l'audiència. Què et diuen a través del WhatsApp?
Doncs mira, la Montserrat diu tot això que esteu explicant, diu, defineix perfectament a la mare que tinc jo. Jo tinc una mare així... I us explicaré que després de parlar amb ella, sempre em sento petita i que no faig les coses bé. I us he de dir que tinc 53 anys i que tinc una família pròpia.
Uf, sentir-se petit. A veure, també podem, en lloc d'intentar buscar quines característiques té una mare narcisista, és com ens sentim nosaltres en estar amb una mare narcisista. Sentir-se petit seria una de les pistes?
Sí, totalment. Per això que comentàvem abans, que ella es posa en el centre i no és capaç de veure les necessitats del seu fill. El que passa en aquestes situacions és que la mare invalida constantment les emocions, les necessitats del seu fill.
Posem un exemple, de manera Elisenda, molts exemples, perquè entenguem. No? Què vol dir invalidar una emoció? Un exemple perquè la gent a casa digui, ostres, això ho faig o això m'ho fan.
Clar, per exemple, arribes del col·legi i dius, mira, m'ha passat això amb una amiga, no? Em sento malament doncs, perquè doncs, m'ha pres el pèl o m'ha ridiculitzat, el que sigui, no? Allò, una mare empàtica, una mare que té una relació saludable amb el seu fill, doncs tindria la capacitat de posar-se en el seu lloc i dir-li, explica'm el que t'ha passat, parlem-ne, com et sents... Uh-huh. Una mare narcisista invalidaria això amb el sentit de que diria, això no és tan important, potser
et gires, no?
Tonteries, tens la pell molt fina, coses així que fan que aquella persona, aquell nano, senti que les seves emocions no són vàlides, que no són correctes o que no tenen importància.
Repetim, això és invalidar, eh? No vol dir que qui us digui això sigui una persona narcisista, sinó que és un dels sistemes que fan servir les persones narcisistes. Però ara no aneu a que... Ui, m'ha dit que tinc la pell fina, és un narcisista. No. Això és invalidar una emoció. Ah, digues, Estel, perdona'm, que abans aixecaves la mà.
No, tinc diverses coses al cap, és que m'interessa molt el tema. L'he explorat a fons, de fet, amb la darrera novel·la que vaig treure, Aquest tros de vida.
Digue-ho bé, nena. Sí. Aquest tros de vida, Premi Ramon Llull 2025.
Correcte.
Aquest tros de vida s'explora precisament el concepte de les mares narcisistes, en algun cas.
Hi ha una trama molt forta, mare-filla, amb aquesta relació de possible vincle narcisista. I vaig treure'n una frase que em sembla com que potser defineix bastant, en general, el fet dolorós que suposa no portar-se bé amb una mare. I deia alguna cosa com viure malsanament una relació amb una mare és un desnonament, és viure la intempèrie. Perquè per mi la imatge era que una filla sent o hauria sentit la mare com una llar, com una casa, un refugi on anar sempre, no? Volia preguntar si ens quadraria el concepte de persona també passivo-agressiva. Són directes en aquesta relació amb els fills i amb els altres o més aviat juguen a una de freda o una de calenta?
Sí, la relació que tenen les mares narcisistes o amb trets narcisistes amb els seus fills pot ser molt intensa, però alhora és molt desequilibrada. És a dir, que hi ha moments en els que pot dir ets fabulós, estic molt orgullosa de tu, i hi ha moments en què els pot fer sentir com un mal fill.
I una altra cosa, que en les exploracions i investigacions que vaig fer...
Jo voldré molts exemples, eh?
Sí, també podríem dir que és característic, en aquest cas, mares que parlen molt bé dels fills a fora, però amb ells, en canvi, els amatxaquen molt o no els hi donen aquesta aprovació?
Sí, perquè necessiten aquesta validació externa. Les mares amb aquests trets narcisistes necessiten quedar molt bé de cara de portes en fora, no? Quedar molt bé. I és una de les coses que també els exigeixen als seus fills. Per ser un bon fill, m'has de fer sentir orgullosa, m'has de deixar bé a fora, no? No em posis en evidència, no em portis la contrària...
Això quadra, també. A més, en parlàvem amb la Mar Rueda, no? El meu fill és el millor, però és més una façana, no? Uh-huh. No, no és tant que creïn realment que el fill és el millor.
Exacte, no és la realitat que viu aquell nano a casa, ni molt menys.
Al 677-38-77-19 podeu dir la vostra. Es tracta igual a les criatures nens o nenes? Això, els pares, mares narcisistes?
Això abans, Estel, quan ho has comentat, he pensat, sí que és cert que hi ha certa diferència. Poden patir-ho tant nens com nenes, evidentment, perquè pot ser que també una mare narcisista només tingui nois, no? Nens. Però en el cas de les nenes hi ha com una mena de competència. Se senten com que les filles les poden desbancar, els hi poden fer certa competència. A nivell de doncs, com van vestides, es controlen més amb qui van, amb el seu cos...
Digues.
No pateixis
per explicar-te.
Amb la parella que poden tindre.
Això.
Sí, controlarien més quin tipus de parella tenen o inclús es posarien amb la criança dels seus fills propis.
I podríem afirmar que aquesta mena de relacions causen estralls en les criatures o en les filles o en els fills que fan que els fills acabin sentint-se responsables o negligents de no atendre prou aquest perfil de mares, de no ser prou?
Sí, totalment. O sigui, això és algo que queda com molt palès en aquest tipus de vincle, no? Si jo no faig exactament el que necessita la meva mare, em fa sentir malament perquè em titlla, no?, de mal fill, no? Com pot un fill ser desagraït amb la seva mare, com pot fer-li sentir dolor o fer-la patir. Per tant, et torna com un bumerang, per dir alguna cosa, no? Et torna com amb aquest sentiment de culpabilitat.
Posa'm un exemple. Som molt pesada amb els exemples, però és que realment amb els exemples és a través del qual diem, ostres...
Clar, per exemple, quan el fill té ganes de sortir amb els seus amics, per exemple, que comença a l'adolescència, quan ja té ganes de sortir a les tardes o algun vespre i tal, no? La mare sent aquesta distància com un rebuig cap a ella mateixa, i aleshores li recriminen al fill, com pot ser que vulguis sortir amb tot el que jo he fet per tu,
què trobaràs a fora,
exacte, què trobaràs a fora que no tinguis a casa, o per exemple, jo vull que estic trista, necessito que et quedis. Llavors què passa? Que el fill, com que se senten malament, se senten culpable, normalment recula. I el recular està incentivant que segueixi aquest patró de conducta entre la mare, aquest patró relacionat.
Clar, però és molt difícil posar-hi límits, no? És a dir, clar, com no recules? Si tu has estat, ets fill o filla, mai millor dit, d'aquest sistema familiar, no? Que quan parlem de psicologia sistèmica parlem d'això, no? De les relacions que s'estableixen entre els diferents membres de la família. Necessites com un punt d'objectivitat per sortir d'aquesta relació nociva per poder establir límits.
Sí, totalment. Moltes vegades és... intueixen que han tingut un tipus de relació narcisista amb la seva mare quan ja són adults. És molt difícil de detectar o de d'esbrinar quines són aquestes ferides que tens, perquè no són maltractaments a l'ús, no? No són ni verbals ni maltractaments físics, sinó que són molt subtils i creen molta confusió en aquell nano. I més perquè la mare no és una mare ausent, és una mare que normalment
molt
està molt present, perquè està controlant sempre. Aquesta mare normalment també té una autoestima baixa, se sent molt insegura, i aquest excés de control sobre el seu fill és el que li permet sentir-se segura.
Ara estava pensant que abans deies les relacions entre una mare narcisista i un nen possiblement siguin diferents amb una nena, perquè amb les nenes sovint estem parlant de casos genèrics,
Sí.
O en general. Amb una nena poden entrar més en competència. També podem detectar una mare narcisista en la seva relació amb la jove, és a dir, amb la parella d'un dels seus fills o filles?
Sí, poden aparèixer també això que estàvem parlant ara, no?, d'invalidar en l'altre, permaneix en el temps. És a dir, en el teu fill, per exemple, quan es casa i forma una família, la mare narcisista segueix exercint aquest control, aquest judici sobre com actuen aquesta parella o aquesta família. Llavors es posa en dubte, per exemple, si és una bona mare, si és una bona esposa. Clar, apareixen també molts gelos, perquè aquella jove li ha pres el protagonisme i ella necessita ser el centre.
Fins a quin punt el fet de tenir o haver tingut una mare narcisista pot fer que sigui un terreny d'adob propici a que es caigui amb altres persones narcisistes i acabar-te convertint en víctima inconscientment d'altres narcisistes al llarg de la vida, en l'entorn laboral, en l'entorn d'amics, de parella, etc.
Clar, acostuma a passar que una persona que ha viscut aquest tipus de relació assumeix que és, la normalitza, no? Que és la manera de vincular-se amb els altres. I aleshores tendeix a, com que ell tendirà o ella tendirà a adaptar-se a l'altre, l'altre pot ser que encaixi en aquest patró i tendeixi a aprofitar-se'n d'aquest accés, jo diria, fins i tot d'empatia. És a dir, a la possibilitat de que aquella persona aparqui les seves emocions per només atendre les emocions de l'altre.
Emocions i necessitats, no?
Sí, és com allò que diuen, no? Se junten les ganes...
L'hambre i les ganes de comer, no?
Sí.
D'acord, ara, Elisenda, et demanaré de seguida una espècie de, o de càleg o més llistat, no? Allò de dir els 5 punts que hem d'estar alerta per poder detectar, perquè ara has dit, la majoria detectem ja en edat adulta que hem tingut un pare o una mare narcisista. Ara et demanaré que fem una espècie d'allò de punts que ens podríem posar en alerta. Abans, però, crec que ens estan dient moltes coses a través del WhatsApp.
Doncs sí, mira, hi ha un oient que no vol que diguem el nom.
Normal, per si de cas.
I explica que ha patit tota la vida les dèries, diu, d'una mare psicòpata narcisista, que aquí també vam parlar amb l'Omar Rueda. Recupereu el programa sobre narcisisme. Xantatge emocional, una mica els patrons que explicava l'Elisenda. El centre sempre és i ha estat ella. A fora
podeu,
de casa.
Perdó, ens podeu explicar, també, si algú vol entrar per telèfon a explicar-nos la seva situació personal, podem canviar-vos el nom, no patiu per res, al 93-201-7474.
I a fora, diu, són les mares ideals, però a dins de casa la cosa canvia i el pitjor de tot és que ningú et creu i estàs tota sola. Però aquesta oient també explica, un cop ha exposat la seva situació, que ho va descobrir, que se'n va adonar i als 57 anys, després d'haver normalitzat l'abús, va estrencar amb la mare narcisista.
I com ho vas fer? Explica'ns-ho. Sí. Amb 57 anys,
jo conec alguns casos i, clar, pensem que qualsevol altre vincle tòxic o narcisista en un ambient laboral ja costa deixar-ho, perquè depèn econòmicament de què feina. En parella, doncs, també, però al final no és un vincle de sang, no? Però quan això està passant dins la família, és molt difícil fer-ho. Jo conec un parell de persones que ho han fet amb tot el dolor de la seva ànima i han estat un any o dos llargs sense parlar-se ni comunicar-se amb les seves mares.
Mira, ara que has dit això, ara li demanem a l'Elisenda Ripollès, psicòloga clínica especialitzada en teràpia familiar i de parella, si ens recomana això del contacte zero, sí o no, amb la mare narcisista en aquest cas i amb l'entorn d'aquesta mare narcisista. Ara ho resolem, anem a la publicitat i de seguida us donem resposta.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen dos minutets de dos quarts de dues del migdia. Avui estem parlant de mares narcisistes a petició vostra, perquè vam fer un tema de persones narcisistes, psicòpates narcisistes, amb Omar Rueda, un capítol que podeu recuperar, per cert, a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a La Solució, allà el recupereu, i ens veu dir, ostres, ja la meva mare, i vam dir, calla, dediquem un capítol especial a mares narcisistes. També us recomano que us doneu d'alta, si voleu, al canal de comunicació ad hoc de La Solució. Tenim un canal específic per compartir tot allò que fem durant el programa i coses que només es veuen entre bambolines. Us ho dic perquè allà també enviem els enllaços que ens demaneu, els enllaços del programa, enllaços antics del que fem referència, material exclusiu. Ens heu d'escriure un WhatsApp al 677-387-19, el nostre WhatsApp habitual. Ens dieu, vull formar part d'aquesta comunitat de La Solució. Us enviem l'enllaç en exclusiva per poder entrar en aquest canal, el mateix canal de WhatsApp, també pel programa d'avui.
Ja ves que ara et podran veure tu, perquè t'has dirigit precisament a la comunitat de La Solució amb un missatge de benvinguda.
I era real, eh?
I és tu, no és la IA, eh? Vull dir que és ella que l'ha gravat a temps real.
Li subcontractaré a la IA, t'imagines?
Sí, no fa nada, massa coses.
Va, tot això, de seguida llegim els vostres missatges, hem anat a la publicitat i l'hem deixat votant amb dues preguntes, ara em deia l'Elisenda. Primer, l'Estel demanava, és recomanable contacte zero un cop detectem que potser tenim una mare narcisista, com és el cas d'aquesta oient que ens deia que amb 57 anys havia descobert que era víctima, entre cometes, d'aquesta mare narcisista i havia decidit tallar tot contacte. Què hem de fer? Mm-hmm. És millor contacte zero?
Aviam, és una mica relatiu això. Aviam, podríem matisar-ho. Si podríem començar, en comptes d'un contacte zero i una distància física real, començar amb una distància emocional. És a dir, començar amb aquests límits. És a dir, per exemple, per posar exemples, que em demanes exemples.
Exemples, bé, bé, bé.
Per exemple, quan la mare fa sentir en el seu fill que se sent malament o que està patint, doncs no atendre-la al primer minut, o no donar tot tipus d'explicacions, o posar algun límit en plan, mira, mare, avui això no vull parlar-ho, o no et diré exactament on vaig o amb qui vaig. O sigui, és anar a poc posant aquests límits i veure fins quin tipus de... fins quin nivell la mare és capaç de canviar una mica aquest... d'obrir una mica les mires.
I un cop posem el límit, també mantenir-lo i viure amb aquesta incomoditat. És a dir,
totalment.
Ara que estem amb els exemples. Ai, em deixaràs aquí soleta, jo que avui estic fatal. Ostres, mare, doncs sí, avui sortiré amb en Joaquim i amb en Fulanito. Sí. I on anireu i amb qui aniràs i per què? Mira, això no és important. El tema és que marxo. Mm-hmm. Seria una cosa així?
Sí, totalment. És important entendre que quan un fill comença a posar límits en la seva mare narcisista, sentirà culpa. Quasi et diria que sí o sí, sentirà culpa, li torna en forma de culpa. El que té d'entendre...
Tu sabràs si em passa alguna cosa quan no hi siguis.
Ah, bueno, sí. O, per exemple, el cas és que sí, que sentirà culpa, no? I el que té d'entendre aquella persona és que sent culpa, però no perquè estigui fent alguna cosa malament. Mm-hmm. Aquí és on hi ha el canvi, és la clau del tema. Sento culpa, però no perquè estigui fent alguna cosa malament, sinó perquè he viscut el que he viscut, perquè he tingut la relació que he tingut, perquè he tingut les vivències amb la meva mare que he tingut, però no perquè estigui fent alguna cosa mal fet. Per tant, i sobretot des de teràpia, intentem ajudar en aquella persona a que mantingui el límit i que, a més, sostingui el malestar que pot crear. Però pensa una cosa, quan comences a posar límits amb una mare narcisista, no només canvia la teva relació amb la teva mare, sinó que canvien molts patrons dintre de la mateixa família. És a dir, tu fins ara havies estat com el colmador de les necessitats de la mare i a partir d'ara estàs posant pros, estàs dient nos, estàs posant límits. I és com que tota la família és com... Què està passant ara? És com si estiguessis davant d'uns escacs i no diguessis per què has mogut aquest alfil, no? Què està passant aquí?
Que raro, no?
Sí. I en general, quan posem límits, sol passar que hi ha gent que es desvincula, no?, de nosaltres, aquest nou jo, no agrada a tothom.
Ah, que bona.
Jo vaig fer molta recerca justament d'exemples d'aquests i una cosa que passava és que al final aquestes persones també solen ser manipuladores i de seguida van a guanyar-se l'opinió de l'entorn de la família. Llavors, llegia un cas d'una noia que deia: ostres, jo he fet això, he posat límits i la família em culpa a mi, de dir com pots fer-li això a ta mare, com és que no la vas a visitar, i la mare durant aquest límit i aquesta distància anava guanyant terreny en l'opinió de la família que desconeixia absolutament la realitat del vincle entre aquesta mare i aquesta filla.
Això és molt interessant,
molt també. Molt important, perquè en principi la societat té una opinió de les mares, d'aquest amor incondicional, de que les mares es desviuen, que es podrien arribar a perjudicar elles mateixes per beneficiar el seu fill, però no totes les mares són així. Llavors, quan entrem en aquests judicis, no?, de com pot ser que et desvinculis de la teva mare, com pot ser que no tractis a la teva mare des de fa no sé quan, o que no us parleu, entra com molt de judici en aquell fill, quan a vegades és necessari. Em preguntaves això, si sempre hem de crear aquest contacte zero, i a vegades pot ser que la mare estigui disposada a moure fitxa, que tingui una certa predisposició a assumir certa culpabilitat o certa responsabilitat, més aviat diríem, i per tant hi ha una possibilitat de que aquesta relació pugui anar-se sanant, per dir alguna cosa, no? És un procés llarg perquè ve de molt lluny i ella ho té totalment interioritzat i el seu fill ho ha patit, però a vegades es dona el cas, no?, de que anem movent coses, anem movent realitats i percepcions que té tant la mare com el fill sobre què vol dir, per exemple, posar límits, i es crea una relació molt més sostenible.
D'acord. Per tant, no caldria contacte zero perquè hi ha predisposició, per l'altra banda, a moure fitxa.
A moure fitxa, per dir alguna cosa.
Sí. D'acord.
Perquè, en aquest sentit, és viable una teràpia de parella, però de parella entenent
teràpia
dues persones, mare-filla?
Teràpia de família.
Teràpia de família, se'n diu,
totalment.
No?
Totalment.
Funcionen?
Teràpia de família, i funciona.
Una curiositat. En el cas que jo es doni, el terapeuta expressa a la mare: ets narcisista? O no es diu mai això directament?
Aviam, jo en aquest sentit del diagnòstic de l'etiqueta, jo seria molt més cauta en aquest sentit. Parlaria de trets narcisistes, de conductes... Procuro no treure a la sessió paraules com manipulació, com victimisme, no? Sinó patrons relacionals, no? Heu estat a dintre d'un cercle relacional que probablement el comportament d'un ha propiciat que es mantingués aquest patró narcisista.
Ha de voler el nostre progenitor? Estem dient mares, però també hi ha pares, eh?
Passa que hi ha pares i mares, però sí.
Pares
sí.
I mares narcisistes. Ha de voler venir a teràpia?
Ha de voler, ha d'estar predisposat a certs canvis.
I realment volen, perquè solen ser perfils de gent...
Que no accepten la culpa, exacte.
Que no accepten la veritat, aleshores no vols tu anar a un psicòleg que et digui obre la porta que parlarem d'això que tens a dins,
exacte,
no?
Exacte, sí. Però, bueno, es pot donar el cas de que a través de la comunicació amb el seu fill se n'hagi donat compte de, també de lo que va patir ella en el seu cas, no? Clar. I que llavors s'identifiqui amb que, bueno, no voldria que em passés el mateix, no?
Perquè són mares, en aquest cas, que han crescut en un entorn de ser tractades amb molta duresa a la infància.
Exacte.
És una ferida d'elles.
És una ferida d'elles, sí, sí. Elles probablement han viscut també en un entorn on se les ha invalidat emocionalment, on hi ha hagut un nivell d'exigència molt gran, on s'ha propiciat aquesta... Jo diria quasi que un sisè sentit a... una hipervigilància a entendre com està la mare, busquen senyals de com està la mare avui. Avui està trista, avui està contenta, avui té por, avui es troba malament, avui està de mala gaita, no? Es desenvolupa en el nano aquest sentit de necessito saber com està la mare perquè m'haig d'adaptar amb ella.
Anticipar, no?
Sí.
Per veure què em trobaré,
no? Perquè si no tinc por a perdre el vincle.
Uf! Tremendo, eh? De seguida, trucades al 93-201-7474. Abans, però, missatges, que sé que està rebentant.
Mira, i d'entrada, una crossa que en forma de llibre, que anirà molt bé als nostres oients, que ens recomana la Laura, que és el llibre Mare Tigre, Fills Lleons, de la Amy Chua, que és el testimoni d'una mare narcisista. Per tant, Mare Tigre, Fills Lleons, sobre les conseqüències que tenen les criatures, doncs, les mares narcisistes. Hi ha un oient que ens diu que no diguem el seu nom, però ens explica que a casa on vivia abans hi havia la seva mare i també la seva àvia, i ell va haver de marxar perquè tenien tres narcisistes, les dues no ho va poder suportar i va dir, fins aquí he arribat. La Berta té una pregunta. Una mare narcisista també és aquella que s'autoanomena de vegades una mica patidora? Té alguna a veure això?
Crec que no és el mateix. A veure, ens ho dirà l'Elisenda. Patidor, narcisista, poden compartir caràcter, trets, però no vindria a ser el mateix, eh?
No ve a ser el mateix, perquè una mare patidora precisament pateix per el que li pugui passar al seu fill,
exacte.
És a dir, que té aquesta capacitat per posar-se en el lloc del seu fill, no? Però sí que és veritat que com que els trets narcisistes el que et porten és a no responsabilitzar-te ni tampoc a culpabilitzar-te, no posar-te la responsabilitat a sobre, pots desviar el tema dient és que jo sóc molt patidora, per això exerceixo aquest control sobre el meu fill.
Però això és una trampa, no? Clar, és que sigui el mateix, totalment. Estan fent servir l'excusa de jo pateixo per tu,
exacte.
Que ve a ser una manipulació,
exacte.
Al quadrat.
Sí, si algú li comentés això, escolta'm, vols dir que no estàs massa a sobre del teu nano? És que sóc molt patidora, no?
Una cosa és ser patidor, i l'altra cosa és ser un narcisista i fer servir l'excusa d'aquest patidor per justificar aquestes moles sobre la teva criatura, no? A veure, teníem una trucada en Dani que s'ha penjat. Dani, torna-ho a intentar, si us plau, perquè et teníem aquí pendent, que volíem parlar amb tu, perquè ens parlava del sentiment de culpa, de com gestionar aquest sentiment de culpa. El 93-201-7474. Ara sí, a veure, Elisenda, abans t'he demanat, digue'ns quins trets o què fa una mare narcisista per si hi ha gent ara mateix a casa que digui vull intentar esbrinar si la meva relació amb la meva mare és deguda a que tinc una mare narcisista. Trets per identificar una mare narcisista.
Pues, aviam, una miqueta ho hem anat comentant, però fem com una miqueta de resum. Una mare narcisista o amb trets narcisistes necessita molt del control.
Control.
Control. Volen decidir o influir molt en la vida del seu fill o de la seva filla.
Intromissives, no? També.
Molt intromissives, sí. I a vegades, per exemple, doncs, això, doncs, els nanos han quedat amb amics a casa i estan entrant cada dos per tres allà on estan el grup d'amics, no? Controlant a veure què passa, què diuen, de què parlen, s'hi posen. A vegades, fins i tot, volen ser amigues dels seus, dels amics dels seus fills, volen ser sempre els protagonistes. Utilitzen molt la culpa amb aquelles frases que comentàvem abans, no? D'amb tot el que jo he fet per tu, que jo t'ho he donat tot, com em pots fer això, no? El victimisme, no? Quan el fill comença a posar límits. La invalidació emocional. Invaliden molt els sentiments o les necessitats del seu fill. Això provoca també en el fill que arraconi el seu món interior, el posi de costat per només fixar-se en els sentiments o les emocions i les necessitats de la seva mare.
Uau. I la gelosia, perdó, introdueixo, són geloses d'altres vincles millors? Si la filla té millor relació amb el pare o amb l'àvia, podrien arribar a dir, amb mi no tens aquest vincle tan guai?
Sí, segur. Sí, pensa que la mare narcisista, que estem dient tot el rato narcisista, però serien tendències narcisistes, o a no ser que, que estigui diagnosticada, és una persona que se sent molt insegura i que té una autoestima normalment molt baixa. Aleshores, qualsevol intent del fill de validar o de posar-se com a protagonista o de tindre relació amb altres persones fan sentir aquella mare que aquell nano no l'estima, que ja no la necessita, que s'està allunyant d'ella i que, per tant, l'està perdent. I llavors és com sent aquesta inseguretat.
Parlàvem de control, de culpa, de victimisme, d'invalidació emocional, de gelosia, que ho ha introduït l'Estel. Quin altre tret podem subratllar?
Pues mira, moltes vegades comparen germans. Abans comentàvem si nen, nena. El que passa moltes vegades és que entre fills, n'etiqueta un de fill, per exemple, que en diu el fill or, no? Aquell que doncs li dona tot el que necessita la mare per sentir-se pues, autèntica, bona, capaç. I l'altre, que és el fill problema, l'etiqueta com a tal, perquè és el fill que pues, a vegades expressa els seus sentiments o no està a favor del que diu la seva mare o posa algun límit.
No siguis pitjor, si ser l'or el problema, eh?
Sí.
Perquè totalment. Almenys el problema ets una mica més lliure. T'acusen de ser lliure, sí, però l'or...
Clar, totalment. Pensa que en un cas pues, està totalment dominat, per dir alguna cosa, no? En l'altre cas hi ha molta culpa, hi ha molta victimització amb aquest nano. I el que es crea és moltes vegades una relació complicada entre germans. No? Hi ha aquest greuge comparatiu, tu sents que la teva mare no et tracta igual que l'altra. No?
Doncs aquest és un resum de tota la conversa que estem tenint al llarg del programa d'avui, eh? N'hi ha més?
Sí.
Elisenda, digues.
Sí, en tindria
Fem una cosa, ara el repassem, però és que tinc el telèfon el Dani i la Carme, que no els voldria perdre. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Dani?
Molt bé, i tu?
Mira, aquí, més contenta que abans per tot el que anem aprenent amb l'Elisenda. A veure, tu tens una mare narcisista? O creus tenir una mare narcisista?
És una barreja de tot el que esteu dient. És una barreja, no? Per exemple, això de menysprear-te quan has patit, no? Sobretot, no? Me'n recordo una situació molt així, que et deia, ostres, tots els barrets estiguen malament, les gorres queden fatal. Jo no vaig poder posar una gorra fins que vaig tenir 30 anys, aquestes coses aquestes, no? Hòstia, tens el nas molt gran, no sé què, saps? Pues coses aquestes, no? Tot el rato. I després això també, sobretot, quan arribava a casa, de petit, mira, arribes a casa i ja està, però sempre troba xous, no? Però a més adolescent arribar a casa i obrir la porta i pensar, o sigui, avui què passarà? Avui estarà contenta, estarà al llit estirada sense ganes de fer res, s'haurà discutit amb el meu pare a muerte, i bueno... I
ara, és molt fort, Dani, pureta, perquè sentint-te, clar, noto que ho tens com molt assumit, de dir, bueno, arribàvem al xou
i
tal...
Sí, ara sí, sí.
Quants anys tens ara, Dani?
Ara tinc 50.
50. I quan vas detectar, ostres, la meva mare era una mare narcisista?
Pel principi era un sentiment això de, com és la teva família, saps? I és la teva mare, i tothom diu les mares són sagrades, que per mi sí és sagrada, però clar, et sents malament quan no acabes de tenir un sentiment d'amor total sobre la teva mare, saps? Jo em sento molt, molt raro.
Encara ho sents així, eh? Perquè és interessant aquest sentiment de culpa.
Sí, encara ho sento així. I a més ara, pobreta, té Alzheimer, saps? I clar, ara és triple, quadriple culpa.
Uau! Ostres, Dani, superinteressant. Això que diu. Sí. Perquè, clar, parlem de culpa, de posar un límit, però, clar, aquesta culpa és com la culpa major, de dir tothom diu que m'hauria d'estimar la meva mare, però sobretot l'hauria de tenir quasi un nivell d'adoració, i jo, degut a la nostra història, sento que no puc estimar-la amb aquesta, diguem-ne, aquesta, sense límits, no? D'aquesta manera incondicional, perdoneu que no em sortia la paraula. Com li diem amb aquesta culpa concreta, que és la culpa, no?
Sí, moltes vegades ens passa el que al posar límits, a part de sentir culpa, tenim dubtes de si estem sent cruels. Clar, en el cas que ara ens comenta aquest oient,
el Dani,
sí, el Dani, sí. Doncs, a més, la mare ara està patint una malaltia, no? I això encara et torna amb més culpabilitat, com pot ser que jo tingui contacte zero amb la meva mare, o com pot ser que no la vulgui veure, o com pot ser tot el que ha passat fins ara, no? O sigui, com ho he pogut fer, no? Hi ha aquesta petita aquesta diferenciació entre posar límits i ser cruel. I aquí hem d'entendre que la diferència estaria entre quina és la intenció i la funció que té aquests límits, no? O sigui, hem d'entendre que la crueltat busca fer mal, busca castigar. Si tu estàs posant els límits des del rancor, des de la ràbia, des del mal que t'ha fet, potser sí que llavors ens estem castigant, però si el que estem fent és posar uns límits perquè és en plan, jo fins aquí he arribat, jo ja no puc...
Protegir-nos.
Exacte, és una manera de protegir-nos, no? Doncs llavors segurament que el que estem fent és posar un límit i ja està.
Tu ara mateix, Dani, quina relació tens amb la teva mare? Contacte zero?
Doncs no, està en la residència i la veritat que no vaig molt sovint a veure, la vaig un cop a l'any o així, però no em sento confortable, saps? I clar, jo és el que parlava abans també, a vegades, no sé si jo mateix exagero les coses, saps? M'he arribat a un punt de que jo defensava, ostres, Dani, igual és massa, no?, el que estàs pensant. Igual t'estàs inventant. L'arriba un moment que a vegades pensava, no, t'estàs inventant aquesta història, no passa la cosa, saps? Una bogeria.
Perquè et manipulen la teva objectivitat, no?, al final.
Elisenda, què li diem al Dani?
Mira, primer de tot, una persona que s'ha adonat que ha tingut aquest tipus de relació amb la seva mare, el que jo li diria és que no està exagerant, Dani, no exageres. Tu has sentit el que has sentit. O sigui, no poden invalidar els teus sentiments. Poden dir-te que, bueno, jo què sé, que això és rosa i no és lila. Però el que no poden dir és tu no has sentit això. I tu t'has sentit invalidat. Tu, quan arribaves a casa, pues, senties que potser la teva mare, pues, entre cometes, et faltava el respecte o no tenia en compte les teves opinions o et feia sentir incòmoda. Inclús a vegades passa que tu dius quan em vas dir això i la mare ho nega. Diu, que va, jo, com vols que t'hagi dit una cosa com aquesta, no?
Llum de gas.
Total, va dient de fons.
Total,
és aquest llum de gas, eh?
I llavors arribes a dubtar de les teves, fins i tot de les teves percepcions, dels teus records, de la teva memòria. I llavors, clar, a vegades, pues, com es transforma això també? Doncs que necessites que l'altre et validi, que l'altre et digui, no? Pues sí, tu has sentit això, tu has tingut aquestes vivències i, per tant, ha tingut aquesta repercussió en tu.
Per tant, on ha de buscar la validació en Dani? Perquè ara se sent així, com... potser m'ho estic inventant. Qui li pot dir no t'ho estàs inventant?
Aviam, li pot dir una persona que vegi la situació des de fora, no? Pues al millor Dani, el teu pare, o algun germà, o un terapeuta.
L'hemeroteca familiar.
Sí. Dani, has consultat algun terapeuta o has parlat amb el teu ecosistema familiar al respecte?
És que el meu ecosistema familiar és bastant similar a la meva mare, saps?
Doncs terapeuta.
El meu germà sí que està com jo i tal, però la meva germana és igual que la mare, que també nega moltes coses, saps? I clar, és com tu penses amb una paret.
Doncs...
Passa sempre a res a veure i tal, que no és que em forci. Al final vaig a veure ara per ma germana, també, saps? Perquè, pobreta, doncs, jo què sé, al final vaig a veure la meva mare per ma germana.
Ai, Dani, si no és una és l'altra, eh? Una mica la sensació que estàs entre l'espasa i la paret.
És complicat.
Ai, senyor, doncs, Dani, et remetríem a un terapeuta, perquè ara ens encantaria... si no, et passarem el contacte de l'Elisabet, si ens escrius per WhatsApp, o si no, la Susana, ara que haurà apuntat el telèfon, te l'intentarem facilitar, perquè... felicitats, jo et diria, per detectar una relació tan complicada com és aquesta amb una mare. Felicitats per posar-hi humor i gràcies per compartir la teva història amb nosaltres. Bonic, una abraçada.
Gràcies a vosaltres per donar-me. Adéu.
Fins ara.
Adéu.
No sé si sumaríem aquí a la llista de trets, com tots els narcisistes en general, però les mares també, que són persones que perpetuen sincericidis. És a dir, n'havíem parlat dels sincericidis alguna vegada, de Jo et deixo en aquesta opinió, com et sentis i el que et passi ja no és responsabilitat meva i a vegades és... Jo t'ho havia de dir, això, no? Jo ho sento així, t'ho dic així, tipus... Ostres, venir de perruqueria i dir-te... Et queda fatal, no?, aquest pentinat que t'acabes de fer.
Terrible, terrible, terrible.
I si tu dius, perdona, què m'aporta a mi ara aquesta informació? Bueno, et dic el que penso, no?
Sí, el sincericidi fals.
Molt narcisista.
Però has de seguir preguntant, no?, potser. I per què m'ho dius? Home, però perquè ho penso, però quina és la finalitat? Què creus?
Però també l'altre dia, amb el programa que vam fer els narcisistes, vam aprendre que quan menys diàleg... El diàleg és la munició del narcisista, aleshores...
Sempre hi ha un forat.
Gairebé emoticones, no?
Carme, bon dia.
Hola, bon dia.
Et demanaré que siguis breu, estimada, perquè ens queden res, 7 minutets. A veure, quina és la teva consulta o reflexió?
Mira, m'heu fet en recordar de la meva àvia. La meva mare, quan es va casar, es va quedar a viure amb els meus pares. I... En aquell temps no sortíem molt, però cada vegada que la meva mare havia de sortir, doncs, no sé, amb els cunyats o que sigui, li havien de dir al mateix moment, perquè si no es posava malalta, la meva àvia.
Oh, que bo això! Perdona que m'ho prengui així, però és molt bo perquè tots hem identificat alguna persona, i més d'aquesta època, no? Aquest comportament de com puc impedir jo que... faci alguna cosa, es posa malalta.
El boicot. Li agafava febre,
Boicot.
Tal qual.
És el boicot, eh?
Sí.
Boicotejar la vida.
És una mare narcisista, això també.
T'ho pregunten a tu, Elisenda.
Jo diria que això seria un tret, no? Un tret típic del narcisisme, però faria falta, bueno, tindre una miqueta més d'informació, no? Per poder, entre cometes, diagnosticar.
Per tant, resposta a la Carme. Carme, seria un dels trets, passa que s'hauria... És molt difícil, diagnosticar algú així per un tret en concret. Però, insisteixo, si necessites més informació, ara la Susana et posarà en contacte amb l'Elisenda i jo t'agraeixo molt que ens hagis trucat. Una abraçada molt forta i gràcies per escoltar-nos. Bonica, fins ara.
Gràcies a vosaltres.
Adéu,
bon
adéu.
Dia.
Ara adéu. Seguim acabant aquesta llista. De moment tenim control, culpa, victimisme, invalidació emocional, gelosia, comparació amb els germans, aquest germà or, aquest germà problema. Fem una última pausa i a la tornada engrandim la llista, aquests trets que us poden fer sospitar que esteu davant d'una mare narcisista.
La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Res, ens queden 2 minutets, 10 segons per acabar el tema d'avui. Avui estem parlant de mares narcisistes i amb l'Elisenda Ripollà, psicòloga clínica especialitzada en teràpia familiar i de parella, estàvem fent un llistat d'aquelles característiques que ens poden fer saltar les alarmes. Hem dit control, culpa, victimisme, invalidació emocional, gelosia, comparació entre germans, aquell germà or, aquell germà problema. Com seguim amb aquesta llista, Elisenda?
Pues mira, també tindrien molta dificultat per demanar perdó, per reconèixer que s'han equivocat, els seus errors. També tindrien una tendència a invadir la intimitat dels seus fills, dels espais personals dels seus fills, no? quan ja no toca, no? Quan ja són adolescents, o inclús d'adults. Viure la independència o l'autonomia dels seus fills com un rebuig, com un allunyament, com una pèrdua, no? del fill, amb la por de que realment estan perdent un fill. I després hi ha aquesta relació extrema amb el fill, no? Un dia et critico, un altre dia t'idealitzo, no? Un dia ets meravellós i l'endemà ets un desagraït o ets un mal fill, no?
Doncs hem fet el decàleg, Aquests 10 punts que ens poden fer sospitar que estem davant d'una mare, o un pare, també és aplicable, narcisista. Un tema que ens veu proposar a vosaltres i que els vostres desitjos són ordres i avui hem decidit resoldre. Nosaltres posarem punt i final al programa d'avui. Tornarem demà per parlar d'aptònims, gent que es diu com l'ofici que fa. De fet, parlarem amb una dentista que es diu Rosa Muela, un karateca que es diu Toni Lucha i amb una presidenta del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols que es diu Maribel Vela. Realment un cognom pot determinar la feina que farem. Demà ho resoldrem a la solució. Avui agrair-vos Estel Soler i Elisenda Ripollès. Gràcies a totes dues per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
I donar aquestes claus per detectar persones narcisistes al nostre voltant, en concret mares narcisistes. I Fran Domènech, ens tornem a sentir demà.
Sí, ara pensava que Joan Pera no és pagès, és actor.
Però
porta un cognom que li hagués
anat bé per l'altre.
Clar, de fet, els cognoms, antigament parlàvem
de quin
gremi veníem, no?
Ah, evidentment, aquí ve la cosa. Els ullers, no?, clàssics, que coneixem abans. De fet, no hi havia cognoms. També parlarem amb una experta en genealogia. Senyor Domènech, ens sentim demà,
Gràcies, senyora Carot.
Fins que se'ns acabi les respostes aquí a La Solució.